IB3 Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el dia.
Tots i quatre minuts, començam la darrera hora del dia, la darrera hora del programa, i com sempre en aquests moments guaitam els arguments informatius que estan fent feina els companys de l'Informatiu Migdia. Neus Marcant, bon dia.
Bon dia.
Quins són aquestes notícies que estàveu ja preparant?
Doncs vinga, avui començarem parlant, analitzant les darreres dades de l'EPA, dades que demostren que les illes tancaren el 2015 amb menys aturats que el 2014. En el conjunt d'Espanya, la desocupació també va baixar, ho va fer en prop de 700.000 persones. Dades positives que analitzarem, parlarem amb el govern, sindicats, per veure com valoren aquestes xifres. Hi ha novetats també en el cas Noos. El jutge José Castro ha donat avui permís a Iñaki Urdangarín perquè vengui els dos pisos que té a Palma amb la seva dona. La condició, però, que ha posat el magistrat és que els dobbers que surtin d'aquesta venda es destinin a pagar la fiança de 1,3 milions d'euros que el marit de la infanta manté en la justícia per aquest cas de corrupció, pel cas Noos. També avui estan pendents, el govern dona a conèixer les llistes d'espera hospitalàries a les Balears, i en cultura avui ha partit ja el primer contingent que ha d'organitzar aquest cap de setmana ja les festes de Sant Antoni al barri de Gràcia. Ja són 24 anys consecutius.
Molt bé, Neus, ja estarem pendents a partir de les dues, informatiu migdia, amb aquests continguts i molt més que estàu preparant. I a la una, a Zona Mixta, Miquitos, bon dia.
Bon dia.
Pendent dels fitxatges, ja tenim el Lago Júnior, pendents de Salomón, ho he pronunciat bé.
Sí, molt bé.
Hem de dir, no, perquè hem de dir que en Miquitos, entre les seves habilitats, i compta també...
Serra portuguès.
Domini de la llengua i està estudiant portuguès des de fa uns mesos. Per tant,
clavat,
serà
sí.
Un dels primers periodistes que podrà entrevistar el Salomón, si és que al final se concreta el fitxatge, no?
Xerra espanyol, però en Salomón, perquè ha estat 4 anys el Deportiu de la Corunya.
Català encara no.
No, encara no hi arriba, a més si fitxa i n'aprèn. Com comentaves, a més, el Lago Júnior ja està fitxat i a partir de l'Unicim podrem escoltar en directe a Zona Mixta la seva presentació a l'estadi municipal de Sant Moix. Arriba procedent del Mirandès i firma fins l'any 2019 el Mallorca ha pagat 240.000 euros pel seu fitxatge.
Això és poc o molt per ser segona divisió?
Molt per Mallorca i poc per la cartera i per la butxaca d'en Robert Sarver, de l'amo del Mallorca. Per tant, també escoltarem en Maeta Molango, que acompanyaran en el Lago Júnior, el conseller delegat. Per tant, a veure si dona qualque pista dels que poden arribar, com Salomão, Òscar Díaz i també Ortuño, que podrien ser els pròxims fitxatges. Per tant, molt de moviment avui de matí a l'estadi de Sant Moix. En quant a l'operació sortides, també parlarem de Fofo, que pot acabar en el Tenerife, i també de Javi Ros, que pot acabar jugant d'aquí a final de temporada en el Saragossa. I avui també, pendent del ciclisme, comença la Challenge.
Sí,
ho fa d'aquí a mitja horeta, fa la nit, en final a Porreres. Avui xerrarem a Zona Mixta amb un gran campió com és Joan Llaneres, el ciclista de Porreres, que rebrà un homenatge a l'arribada d'aquesta primera etapa de la Challenge.
Moltes gràcies, Miqui
Tous.
Zona Mixta a partir de la una i a partir de les dues amb Neus Marcant, d'Informatiu Migdia.
Al dia.
Moment ara per conèixer les informacions en les quals estan treballant els companys dels digitals del nostre entorn, començant per la redacció del Mundo Balears. Lola San Pedro, bon dia.
Hola, buenos días.
¿Quines són les notícies que estan tenint més ressò en aquests moments?
Pues bueno, ahora mismo, además hace muy poquito que la hemos dado, la hemos adelantado además. El juez José Castro ha dado permiso a Iñaki Urdangarín para poder vender los dos pisos de Palma. Ha emitido hoy un auto y bueno, explicamos un poquito pues le da permiso para poder, con la condición de que sea parte de estos 250.000 euros que dice que va a cobrar con los pisos, para que sea para poder pagar la fianza. Y bueno, respecto a esta información, hemos recuperado un una información que dimos hace unos cuantos meses, pero la recuperamos siempre que podemos, pues damos un poquito de información añadida. Uh-huh. Y cuando fuimos a hablar con los inquilinos, ¿no?, de uno de estos pisos, que decían, pues bueno, que tenían miedo de que los embargaran el piso o lo vendieran. Bueno, pues los lectores pueden volver a leerla en nuestra web. Y seguimos con el caso, ¿no?, también con Pepote Ballester, que ha escenificado el primer pacto con la Fiscalía, y bueno, ha admitido que prevaricó al adjudicar obras en el Deportivo del Príncipe de España.
Uh-huh. ¿Saben quina pena ha acceptat Lola?
Pues no,
en tot cas,
todavía conformitat... no, perquè és com un primer pas, no?
Que, bueno, en tot cas, conformitat, i sabrem més coses a mesura que avanci la jornada.
Claro, claro, nosotros hemos avanzado, bueno, vosotros en los informativos he escuchado que también avanzabais un poquito de lo que es el pacto, que es un pacto que ya estaba más o menos consolidado, pero bueno, nada, esa es la información que tenemos por ahora, y mis compañeros María Fuente Alomo y Eduardo Colón, pues nos lo van diciendo, o sea que cualquier cosa nosotros, pues bueno, intentaremos ser los primeros, por lo menos intentarlo... en avanzar la información. Y ya por último, si me permites, pues eso, seguir con deportes, que siempre te digo que es que los lectores le dan mucha cancha en la web. Yo no sé si es que los deportivos se conectan mucho a internet.
Son lectores muy fieles, ¿eh?
Muy fieles y muy activos, sí, oye, sí. Mucho. Pues nada, ayer por la noche Tomé Humada también adelantó el tema de que el Mallorca ha fichado a Lago Junior. Parece ser que es una noticia buenísima.
Y... ¿Tú el conocías?
Yo no tenía ni idea quién es este hombre, pero me alegro mucho. Yo confío 100% en Tomeo, con lo cual... Vale, y nada, ahí tienes también la opinión de Dolor Ramón, y bueno, y Tomeo Maura da todo, muchísimos detalles.
Moltes gràcies, Lola San Pedro, des de la redacció del Mundo.
Muy bien, a vosotros, un beso.
I a la redacció de l'Ara Balears ja ens escolta Miquel Ramis. Miquel, bon dia.
Hola, bon dia, com estem?
Molt bé, quines són les notícies que estàu treballant en aquests moments?
Nosaltres en aquests moments ara tenim d'obertura la web que s'han donat les dades d'ocupació de l'any 2015 per les Balears. Ho tenim d'obertura, i les illes varen tancar aquest l'any passat en 102.800 aturats i una taxa d'atur del 17%. Uh-huh. També continuem, ho tenim en més actualitat, que és que Castro ha autoritzat a Iñaki Urdangarín a vendre dos pisos a Palma per poder fer front a la responsabilitat que té de civil derivada del cas Nos. Com bé comentava la companya del Mundo, Pepote Ballester també ha admès que va prevaricar a l'hora d'adjudicar les obres del poliesportiu del príncep d'Espanya. I també una altra notícia que duim en portada i que s'ha concretat avui de matí és la renúncia a la primera línia política d'en Toni Berger.
Efectivament. Sí.
D'altra banda, també tenim un destacat, ho tenim bastant destacat, perquè l'Institut d'Estudis Catalans ha fet un canvi normatiu, i una discapacitat no serà mai més un subnormal o un mongòlic.
Efectivament, el llenguatge que ha de ser correcte i la part precisa ha de ser correcta, clar.
La importància del llenguatge en aquest sentit, i això és una passa endavant en la normalització d'aquest llenguatge, i que no sigui ofensiu per cap dels ciutadans. I d'altra banda també mos agradaria recordar que els directors de Mahó expedientats per votar en contra del TIL, de José Ramón Bausà, ja han estat cridats a declarar davant el jutge per la setmana del 8 de febrer.
Molt bé, Miquel Ramis, des de la redacció de l'Ara Balears, moltíssimes gràcies, company.
A vosaltres, molt bon dia.
I què està passant a Twitter, Mònica, en aquests moments?
I de diferents qüestions, una d'elles té a veure amb les dades de l'atur, més bé de l'enquesta de població activa que s'han donat a conèixer avui. En el conjunt de l'Estat, 678.200 persones han deixat de formar part d'aquestes llistes de l'atur. Se van crear 525.100 llocs de feina, els hashtags d'atur, i això, evidentment, propicia molts de comentaris. Molta gent, jo diria, reticent amb aquestes xifres i amb el fet de que siguin positives. Hi ha gent, per exemple, que comenta: ara que se pot contratar tres treballadors treballadors en el preu d'un qualificat, 2 hores i fer-los treballar 8 hores, normal que baixi l'atur. O un altre que diu, 4 de cada 10 persones que estaven aturades han deixat d'estar-ho perquè han deixat de cercar feina, no perquè estiguin fent feina. És un dels temes més comentats, n'hi ha d'altres, en clau política. Felipe i Aznar, és l'altre hashtag. Avui podem llegir una entrevista a Felipe González al País. Ni PP ni PSOE haurien d'impedir que l'altre governi, aquest és el titular. En una línia semblant s'ha expressat José María Aznar, que creu que Podem és un perill per la democràcia, una amenaça, ha dit, i evidentment això propicia també molts de comentaris en aquesta xarxa social. Diu un dels tuitaires, hi va haver un temps en què Felipe i Aznar pareixien antagònics i avui són impossibles de distingir. Igual de ridículs, diu aquest tuitaire.
Opinions per totes gustos.
Exactament, però el debat, sens dubte més important, és el que s'està produint amb el hashtag Europa ja no queda, nada. Perdó. De què va això? I de l'Eurovisió. Perquè ostres, queda poc i avui Televisió Espanyola ha fet una roda de premsa presentant les condicions de votació.
El compte enrere,
i no saps la passió que això genera a Twitter i a les xarxes socials. Han de dir que hi ha diferents candidats, Maverick, Barei, Xuxo Jones, Salvador Beltrán, Maria Isabel i Electric Nana, i avui s'ha dit que hi haurà 3 sistemes de votació a través del públic, no? Un jurat nacional i un jurat internacional, però el públic serà el que tingui, en aquest cas, major pes dins aquestes votacions. I això ha agradat molt en els tuitaires.
Tu t'agrada Eurovisió?
T'he de dir que el veig, aquest festival, però no el veig amb passió.
Jo fa molt d'anys que no el veig.
Però hi ha molta moltíssims gent que el veu amb molta passió, que queda ni que...
I ja veuràs aquests dies a les xarxes socials.
Sí, impressionant. I d'això, res de pactes d'estat, aquí el que s'ha debat a les xarxes socials és Eurovisió.
És Eurovisió. Tot això a Twitter. Moltes gràcies, Mònica. Poquet de música i tornem de seguida.
Sense nom, ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port, l'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant, res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. D'estels que escapen, sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places, les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí esperant, pots seguir també lluitant, sempre els fills dels homes van canviant. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Pots quedar-te aquí esperant, pots passar pel món plorant, però res no és per sempre, els fills dels homes van cantar.
abans de seguir, un consell.
El joc de les 4. 4 R's. Reduir, reutilitzar, reciclar i recuperar. 4 colors. Blau, verd, groc i marró. 4 residus. Paper, vidre, envasos lleugers, restes de menjar. Recorda, 4 R's, 4 colors, 4 residus. I cadascun en el seu lloc. Es un missatge de Tirme.
Endesa y las leyes de Harlem.
Estás bañando a los niños, les tienes bien enjabonado y de repente el agua que se pone fría. Los niños se amoratan como berenjenas.
Es la ley de Murphy. La caldera se rompe siempre en el peor momento. Endesa presenta solución integral caldera. Por solo 1,55 euros al día, todo incluido. Acaba con Murphy con el frío en calderasendesa.com o en tu punta Sorbey Endesa. Injané, calle Jacinto Verdaguer 22, Palma, 971-2476-09.
Si buscas unas vacaciones diferentes y lo tuyo es el mar, reserva ya tu crucero y disfruta de hasta un 17% de descuento en tarjeta regalo Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, tienes el mejor precio garantizado. Puedes pagar en 10 meses sin intereses y los niños viajan gratis. Reserva ya en el 902-300-600 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
IB3 Ràdio. La sents?
A IB3 Ràdio, el dia.
I de quan són les 12 i 20 minuts, és el moment de saludar, com cada dijous, a la nostra col·laboradora, Maria Antònia Suau. Bon dia, Maria Antònia.
Bon dia, Rafa.
Aquesta música, aquesta sintonia que ens indica que començam aquesta secció meravellosa que es diu Sabies que?
Sí.
Què hem de saber avui?
Idò, avui, si vos animau, anem a volar.
Jo
venim,
clar que sí.
Vinga.
Come fly with me, let's fly away.
I és que sabíeu que els aeroports de les illes varen registrar el 2015 un rècord històric pel que fa al nombre de passatgers. Segons dades d'AENA, van tenir un trànsit de 33 milions de persones, un 3,5% més que l'any anterior, el 2014. Avui volen parlar del sector de l'aviació a les illes, de les companyies aèries i de com afecta tot això a les Balears, però sobretot, Rafa, com ja és habitual, a la nostra secció d'avui volen presentar a una professió i, sobretot, a una persona.
Efectivament, Marian, i ja tenim a nosaltres a l'estudi José Parejo, que és pilot, instructor de vol a les illes a través de l'escola Panamèdia. Bon dia, senyor Parejo.
Bon dia.
Benvingut.
Si me permeteu, José i Rafa, abans, però m'agradaria repassar una miqueta més com està, com és la situació del sector de l'aviació a les Balears.
All my bags are packed, I'm ready to go, I'm standing here outside your door. I hate to wake you up to say goodbye.
Més propostes de connectivitat, més nombre d'usuaris i més gent interessada en formar part d'aquest sector. Aquesta és la situació de l'aviació a les Balears. Segons les dades del govern, a les illes es varen obrir 30 rutes aèries noves el 2015, un fet que ha marcat una temporada considerada com a molt bona als tres aeroports de les illes, sobretot el d'Eivissa. Xavier Ramis és el director de Ports i Aeroports del govern.
Oferint les diferents companyies, estan incrementant vols, en concret me pareix que s'han, durant aquest darrer any, s'han incrementat en 30 rutes, crec que és positiu perquè genera més feina i sobretot afavoreix aquesta connectivitat, és a dir, que arribin.
Bones xifres i bones expectatives per a les companyies aèries en base a les illes. Una d'elles, Air Europa, té previst obrir una nova marca, Air Europa Express, una filial de baix cost que, segons el president de l'Associació Espanyola de Companyies Aèries, Felipe Navío, crearà 500 llocs nous de feina. El d'Air Europa, segons Navío, és només un exemple que la recuperació de l'aviació ha començat. Una millora, diu el president d'AECA, que tindrà les Balears com a punt bàsic.
Yo creo que Baleares y Canarias son dos piezas básicas para esa recuperación del tejido industrial. En Baleares hay profesionales muy bien formados, muy bien capacitados. Los tráficos hacia Baleares de Europa siguen siendo dominantes, igual que a Canarias. Por tanto, yo creo que el posicionamiento de Baleares y de Canarias de cara a esta recuperación del tejido son, como he dicho antes, elementos básicos.
Segons Navío, comença a arribar el moment que molts dels pilots i hostesses formats a l'estat espanyol i que varen haver de sortir a fora per tenir un lloc de feina puguin tornar a incorporar-se al mercat laboral local.
También es verdad que la crisis que ha tenido en estos últimos años la industria europea y española, pues ha desanimado algo a este por falta de salidas profesionales. Gran parte de los últimos excedentes de tripulaciones como consecuencia de la crisis han tenido que salir fuera de España a buscarse un puesto de trabajo. Si fuéramos capaces de poner en marcha este tejido industrial nuevo, como le indicaba, los primeros que recuperarían su puesto de trabajo en España serían estos profesionales que están trabajando pues, en Oriente Medio, en Oriente Lejano.
Sí, com sigui, des d'ECA creuen que perquè la recuperació sigui una realitat, l'administració ha de fer un canvi. Demanen que se simplifiqui la burocràcia, és a dir, que si fins ara per crear una nova companyia l'Estat es necessitaven 8 mesos, es pugui fer com la resta de països en un temps més curt. I és que, segons Navio, en aquests moments, les principals aerolínies que operen a l'Estat espanyol són estrangeres. Des del govern també fan les seves peticions, en aquest cas, les companyies demanen que compleixin els compromisos de connectivitat i descomptes en les illes. De fet, el director de Ports i Aeroports, Xavier Ramis, denuncia que han detectat problemes amb les tarifes socials, és a dir, les tarifes, els descomptes aplicables als menors de 24 anys i majors de 65.
Bé, la veritat és que hi ha segons quin tema que no s'estan complint, com és el tema de les tarifes socials. I és un tema que nosaltres, a la reunió que vam tenir amb el Ministeri de Foment, en concret en la Direcció General d'Aviació Civil, dins el marc de la Comissió Mixta, vàrem exposar la nostra preocupació per aquest incompliment.
Sí, com sigui, totes les parts coincideixen en que la situació del sector està en vies de millora. Però, Rafa, avui nosaltres no només volem parlar d'economia, de treball, també volem xerrar de persones. I és que, per damunt de tot, en aquest espai, volem conèixer històries.
Efectivament, una història que avui ens acosta, com hem dit abans, José Parejo.
I és que tot i que viu a Mallorca, José Parejo va néixer a Badajoz l'any 1952. Fa, si no m'equivoc, 45 anys que es dedica al sector de l'aviació. Són molts, no?
Sí, empecé en setembre de l'any 70.
Ja fa molt d'anys, això. Sí. Va començar volant amb un avió que rep el nom de Booker. Què recorda d'aquella època, quan va començar?
Pues recuerdos maravillosos. El primer avión, con la cabeza al aire, con un casco, como en las películas de la Segunda Guerra Mundial. Solo nos faltaba el pañuelo. La Booker era el avión de entrenamiento del Ejército del Aire y lo fue hasta el año 88, el avión básico.
M'imagino que l'aviació ha canviat molt, ¿no? Des de llavors, ara, i els avions
mío,
també.
Muchísimo, muchísimo. Ahora, hoy, un avión de pasaje, aparte de ser muchísimo más seguro que los aviones de esa época, es un computador. El piloto va vigilando al computador.
Per què va decidir començar en aquest sector de l'aviació? I més, si en aquells moments, no sé si era una mica perillós o no, però clar, no era tan segur, no?
En aquella época era principalmente vocacional. La mayoría de la gente empezábamos en el ejército porque esa era la vocación que nos impulsaba a todos, ¿no? Y desde el ejército, pues las expectativas de quedarse en el ejército no eran tan halagüeñas, y entonces normalmente a los 4 o 5 años salíamos a las compañías aéreas para seguir viviendo, claro.
Va volat comercialment amb les aerolínies Spantax, Canàfrica i Spanair. De fet, correcte, va volar correcte amb aquesta darrera fins que va tancar, no?
Correcte.
Quines rutes feia? És a dir, feia trajectes llargs, només rutes curtes?
Pues yo he tenido la suerte en esa carrera larga y extendida de volar por todo el mundo. He volado aviones intercontinentales, como es el 767, que estuve 11 años, en el DC-10 estuve 7 años, y luego aviones de corto y medio radio, que decimos, pues por aquí, para movernos por Europa, el MD, el DC-9, el Airbus 320, que fue el último. Entonces he tenido eso, la suerte de volar por todo el mundo.
¿Quién triaría de avión?
¿Perdón?
¿Quién triaría?
¿Quién avión elegiría?
Ahora.
Pues, de todos los que vos te aprobat.
Sí. Es una historia real, ¿eh? El otro día yo, bueno, tengo una escuela, ¿no?, es Panamedia, y el otro día estaba hablando con un alumno en un avión pequeñito, una Cessna 150 de dos plazas, y él me preguntaba, ¿cuál es el mejor avión para ti? Y yo le decía, este.
Pero, hombre, un avioneta.
No me digas eso. Digo, es que la suerte que tenemos los pilotos que hemos volado de todo es que nos gusta el avión en el que actualmente estamos. si tuviese que elegir, evidentemente la Booker es el primero y es definitivo, como el Coronado es el primer avión de pasajeros, ¿no? El DC-10, el avión más grande, para esa época eran 380 y tantos pasajeros. Pero en serio, que lo que sentimos los pilotos, digamos, de mi época, es que el avión en el que estás es el mejor y el que elegimos.
Com dèiem, vostè va volar amb Spanair, era pilot d'Spanair, per tant, va viure de prop l'accident. Com el va sentir? Quin van ser els seus sentiments?
Pues, hombre, fue un golpe tremendo, ¿no? Yo me acuerdo que estaba hablando con un compañero, con Ramón Iñiguez, que hoy está en Doha, y me estaba contando en directo el accidente, porque él estaba embarcando en Madrid, yo estaba aquí en Palma, estábamos hablando por teléfono una serie de cosas de convenio, etc., y me dijo, uy, Pepe, estoy viendo humo, uy, es un avión nuestro, es un MD. Me lo estuvo contando en directo. Y luego, claro, a partir de ahí, pues los medios, ¿no? Con esas imágenes impactantes. La verdad es que fue un golpe tremendo, ¿eh? Para Spanair y para todos los que componíamos Spanair.
De fet, vostè ha volat amb el mateix model, ¿no?
Sí, de hecho, tuve también la suerte de ser el primer piloto instructor de MD en España. Fuimos con una compañía pequeña que antes has mencionado, Canáfrica. Fuimos a Long Beach, a Estados Unidos, a por él, y lo trajimos y estuvimos volando un par de años.
I personalment ha tingut algun episodi conflictiu, delicat, algun ensurt?
Aquí es donde el merchandising obliga, el marketing obliga a decir no.
No,
no, pero bueno,
pero
vamos
realitat,
a ver. La realidad es que todo el mundo hemos tenido...
de merchandising no nos estamos escoltando.
La cuestión está en que en una historia como esta de tantos años, pues siempre alguna cosilla, ¿no? Yo he tenido, pues en el ejército tuve un par de cosillas de poca monta, gracias a Dios, ¿no? En compañías aéreas, pues... alguna cuestión de combustibles o, en fin, o de mal tiempo, cosas de estas. Pero gracias a Dios, problemas técnicos y cuestiones de, por ejemplo, que la gente, que hay muchísima gente, ¿no?, que le da miedo a volar, no he tenido.
Clar, he de confessar que jo som una d'aquestes persones que té molta por a volar, però moltíssima. Tinc pànic. Aleshores, no sé si demanar-li o no, però tothom diu que és més segur que fins i tot viatjar amb cotxe. És cert, això? És més segur viatjar amb avió que en cotxe? Les estadístiques diuen que sí. Però, clar, jo no sé, quan estàs a dins, és el pilot el que controla, tu no controles, i és el que em passa a mi, per això estic nerviosa, no? Perquè no control la situació.
Bueno, a ver, estadísticamente está clarísimo, ¿no?, que es el medio de transporte más seguro por delante del coche, evidentemente, del barco, del tren, en fin, de muchísimas cuestiones, ¿no? Pero a niveles de realismo hay una cuestión clarísima, y es que hay unas reglas en el aire, que las aprende desde el piloto más pequeñito, el alumno, hasta el más experimentado, y se cumplen. Y desgraciadamente, por ejemplo, eso en carretera no sucede, ¿no? Tú vas observando todas tus reglas, se salta alguien un stop y te ha matado, así de sencillo, ¿no? O el del barco que se ha aproximado tanto a la costa que resulta que ha encallado el barco, ¿no? El del tren que, en fin. O sea, desgraciadamente, a niveles estadísticos, el avión es muchísimo más seguro. ¿Qué ocurre? Que cuando hay un accidente, todos los medios, evidentemente, están ahí y se amplifica, ¿eh? Hay cursos, por cierto, para perder el miedo a volar.
Crec que anotaré, no?
Després es passes telèfon per
la Maria. Sí, crec que ho necessitaré. Perquè vostè, com dèiem abans, és, a més de pilot, instructor de vol a l'escola Panamèdia aquí a les Balears, no?
Sí.
Hi ha molta gent interessada en aprendre a volar en aquests moments?
Pues hace un momento estaban diciendo, ¿no?, que la crisis se está, gracias a Dios, resolviendo, y a nivel, pues ya hay los primeros brotes verdes, ¿no?, de gente que está dedicándose de nuevo por primera vez a ser piloto, y efectivamente lo estamos notando. Hay bastante gente que ya está interesada en hacerse piloto comercial.
¿Cómo es el perfil de estas personas interesadas? ¿Cómo son ellos?
Sí, pues normalmente son gente entre 18 y 22, 23 años, que les encanta el tema de volar desde pequeños. Eso es el perfil, digamos, medio, ¿no?, el average de eso. Y, bueno, en algún momento determinado de su vida, como me ocurrió a mí, pues han dicho, ¿y eso de volar? ¿Quién podrá volar? A lo mejor tienen que ser tíos de 2 metros y tal, y forzudos, como en las películas, ¿no? Pues no, la gente normal, como yo, lo hemos hecho, ¿no? Y entonces, el perfil medio es gente normal, con una afición, no vocación, como yo decía en mi tiempo, ¿no?, pero con una afición clara de volar.
Hi ha més dones interessades? Perquè moltes vegades, quan voles, no sents que hi hagi moltes dones pilot. ¿Està canviant?
Uy, muchísimo. En el año 78, cuando yo entré en Espantas, estuve 10 años, o sea, hasta el año 88, y había una sola mujer, Bettina Kraus. y cada vez que la pobrecita se la oía por la radio, porque nos oímos cada vez hablando con el controlador, ¿no? ¡Espanta esa! Todo el mundo decía, Betina, a la cocina. Fíjate la persecución desgraciada de esa época. Y yo en el año 88, cuando entré en Spanair, yo era el jefe de instrucción, y entonces yo estaba seleccionando, y teníamos como un 40% de pilotos mujeres. O sea, empezó, evidentemente, con 2, 3, 4, y al final había como un 40% de pilotos mujeres.
De fet, nosaltres hem volgut parlar al dia, a IB3 Ràdio, amb una d'aquestes dones pilot que han volgut dedicar-se a aquesta professió. El seu nom és Teresa Ortega, i de fet fa feina també a Panamedia. És de València, però va venir a Mallorca cercant un lloc de feina. I és que Teresa assegura que les Balears es mou més en el sector de l'aviació que no pas a València. L'escolta.
Probablemente gracias al turismo que tienen las Islas Baleares, la aviación funciona mucho mejor aquí. Necesitan más profesionales porque hay más vuelos a las islas. O sea, que yo creo que en ese aspecto las Baleares tienen mucho potencial en la aviación.
A diferència del que es pugui pensar, segons na Teresa Ortega, ens diu que no és tan difícil per a un pilot en aquests moments conciliar la vida laboral amb la família. I és que ella assegura que cada vegada són més les companyies que intenten que els seus treballadors vagin després de cada torn a la ciutat on la companyia té base. Per exemple, és a dir, que facin les seves 8 hores de feina o 10 hores de feina com una persona normal i que després que estiguin volant i que després vagin en aquella ciutat on la companyia té la base, com per exemple Air Europa, que té la base a les Balears. Clar, amb excepció dels pilots que fan vols transoceànics i més llargs, per suposat. Senyor Parejo, creu que està canviant alguna cosa en el sector? És a dir, que s'està intentant millorar aquesta conciliació de la vida laboral i familiar?
Sí, sí. Además, aparte de que legalmente, ¿no?, se han hecho una serie de avances a niveles de eso, de conciliar la vida familiar y la vida laboral, las compañías miran mucho esto. Como bien has dicho, la gente que hace vuelos largos, pues no le queda más remedio si están en Washington. No pueden venir a cenar a casa, pero antes, por ejemplo, estábamos 5, 6, 7 días en los destinos del largo radio y hoy pues están 36 horas, con lo cual ya no es tan difícil conciliar esa vida familiar y vida laboral. Y los de medio y corto radio, por ejemplo, la gente que va a volar, estos de Air Europa Express que van a volar por aquí, por las islas, pues van a hacer como un trabajo de oficina. De 8 a 2 i de 2 a 8.
Clar, això era el que na Teresa m'intentava explicar, no? Que era clar. Com anar a l'oficina o anar a l'altra banda, però és difícil de pensar per nosaltres, perquè clar, estàs volant i estàs d'un lloc a l'altre, no?
Claro que
però
sí.
És possible.
Sí, 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 és possible.
Abans del mini reportatge introductori que sempre fa, m'han parlat de la situació del sector de l'aviació i dels nous projectes que estan començant a sortir, com per exemple aquesta nova línia de baix cost que Europa vol introduir. Com valora aquests nous projectes?
Pues hay que valorarlo en sus términos justos, ¿no? Eso va a significar puestos de trabajo para todo el mundo y sobre todo pilotos que se han tenido que ir, pues, a Oriente Medio, a Asia, a un porrón de sitios que podrán volver y estar. Yo, de hecho, tengo un par de amigos que están precisamente opositando para esos nuevos puestos, para venirse a vivir, que tienen su familia aquí en Mallorca. Ya han estado, pues, por ejemplo, en Shanghái, o han estado en Doha. Por supuesto que lo valoramos muy bien.
Li demano la seva opinió, si la vol dir, sobre aquestes aerolínies de baix cost, que sabem que, bé, que cada vegada n'hi ha més i que estan proliferant, no? Com veu aquest tipus d'aerolínies, com un pilot ja que té molt d'anys d'experiència, 45 anys?
Bueno, a ver, en cuanto a seguridad, lo mismo da que sea aerolínea de bajo coste que aerolínea, digamos, convencional, porque está reglamentado todo, absolutamente todo, mantenimiento, formación de tripulaciones, en fin, muchísimas cuestiones. Por otra parte está, siempre hemos hablado los de mi época, de que vivíamos como obispos, ¿no? Hoy no se vive tanto como obispos a niveles de salarios, a niveles de condiciones laborales, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones de las bases en compañías de low cost, sin mencionar ninguna en particular, pero te pueden decir, al mes que viene vas a estar en Venecia y al otro pues vas a estar en Toulouse. ¿No? Antes te tenían que notificar con muchísimo más tiempo los cambios de base, etc., etc. Y eso evidentemente ha significado un cambio que para la gente de mi generación pues no ha sido tan bueno, evidentemente.
¿Cómo veo el futuro?
El futuro lo veo muy esperanzador a niveles de que efectivamente estamos viviendo. Alguien hablaba de las crisis, ¿no?, que van como sinusoides, ¿no? Yo creo que ahora estamos subiendo hacia arriba en la sinusoide. Entonces lo veo como bastante bueno para el sector.
Senyor José Parejo, instructor de vol i pilot, moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquests minuts en directe a IB3 Ràdio.
Gràcies a vosaltres.
Saps que jo de petit volia ser pilot?
Ah, no ho sabia, això.
Varen començar a detectar-me miopia i ja me van dir, abandona. Això continua així? Si ets miop no te pots dedicar?
No, ara puedes.
Ara puedes. Però ja et passa tard, crec. Moltes gràcies, Maria. Moltes gràcies, senyor Parejo.
Gràcies. Bé, com cada dijous, Rafa, sí, acabam amb música. Avui amb música australiana. És la banda Angus and Julia Stone. I la cançó va envoltant d'avions.
L'escoltem.
Cross the page, trying to spell your name. So I fold it up and I flick it out. Paper aeroplane. It won't fly, the cell phone sees to you. 'Cause it didn't leave my room. But it always the hands of someone else. Garbage man. You gotta say gotta say So he opens it up and reads it out to all his friends. Amongst the crowd, a heart will break, and a heart will mend. Walks on home, sigh from work, the letter falls from his hand. He reaches out only to catch the sky, it's gone with the wind.
Falten 20 minuts per la única... és que t'estava mirant i dient, la Mònica és única. Se m'ha ajuntat les dues coses.
Ho has fet venir molt bé.
20 minuts per la una i la única, Mònica Bastard, torna aquí a estar a l'estudi i ens ve molt ben acompanyada. Concretament de la gent de Projecte Nisso. Qui són Projecte Nisso? Ara ho explicarem. Però si jo vos dic que Teenage Dream, que és la seva darrera obra, almenys el muntatge que han duit al Teatre del Mas, el pitjor capítol de la vostra vida, o de la vostra sèrie preferida com a mínim, que la protagonista no hi surt, que els secundaris proven d'arrossegar una trama feble, plena de llocs comuns, que els guionistes no han tingut el dia en definitiva, i de tot això és el que plantegen precisament ells a partir d'avui al Teatre del Mar. I saludem ja a Xavier Torra i a Nico Chevalier. Bon dia, benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Com esteu?
Cansats.
Sí, cansats per què?
Hem arribat aquest matí. Molt
venen amb vaixell, acaben d'arribar, estan en ple muntatge en el Teatre del Mau, sí, que fantàstic
poc,
que siguin aquí nosaltres.
Feis bona cara.
Sí, bona cara.
Encara queden hores, perquè si no m'equivoques a les 9, l'estrena.
Sí,
exacte.
Sí.
Mira, si teniu hores per descansar, per muntar, desmuntar. Vinga, què oferiu amb aquest muntatge avui a partir de les 9 al Teatre del Mar? No mos barelleu. Sabia, per exemple.
Què oferim? Doncs mira, oferim...
Provocació, per començar.
Provocació?
Sí, no?
Una mica.
Una miqueta de provocació, bueno. És... Bé, no ens fiquem d'acord o no?
Com sí, ho fem, això? Provocació, no sé, tampoc
no,
és...
No m'hauria de crear un conflicte, tampoc.
No és la voluntat, no som arrogants, tampoc, no? Però, bueno, pot arribar a provocar.
El que sí que fa és reflexionar... això és molt...
A partir del llenguatge televisiu, perquè...
Sí, és sí. Veritat, intentem treballar al voltant de la idea d'adolescència, no? Mm-hmm. com a punt de partida, i del format televisiu, de sèrie. De sèrie... sèrie B, no?
Sèrie B, una sitcom molt dolenta. I...
Sèrie cutre.
Sí. Molt bé. I aleshores, a partir d'aquest format, el que intentem fer és com una mena de distorsió d'una realitat ja donada, per acabar parlant, més que de l'adolescència en si, del món adult, no? Perquè sempre que es parla d'adolescència es parla des del referent adult, donant com per entès que el món adult és el model a seguir, no? I aleshores el que fem és proposar un joc per invertir una mica la tendència i mirar una mica més pues, les figures dels pares, dels adults... els patrons, no? I com l'adolescència també és un element catalitzador
i provocatiu, no? Per això una mica provocador en aquest sentit, més que de la voluntat de provocar el públic, no?
Si haguéssiu de triar una sèrie de referència, Xavier, que explicàs una mica el que a partir d'avui veuran a tots els espectadors que aniran al Teatre del Mar,
una sèrie de
sí,
televisió.
O almenys un gènere de referència, no?
Jo crec que és sitcom, no?
Una sitcom
és
gamberra,
molt,
no?
Molt pop, els colors, la imatge és com molt rosa, molt de superpop, la típica revista, doncs, treballem molt sobre això, sobre l'estereotip màxim d'adolescència que tenim als adults, o el prototip aquest desdibuixat de l'adolescent que els agrada, doncs, les estrelles pop, el color rosa, els ossets de peluix, tota aquesta cosa empalagosa i passada per molts filtres preconcebuts. Treballem sobre això, no?
Perquè la tele ha distorsionat molt, no? Els missatges, la visió de la realitat... No sé si també això és un material que vos ha servit per aquest muntatge, no? A partir de...
Bueno, vol ser un reflex de la societat que a nosaltres no ens convé, simplement. Aleshores, el que fem és agafar el mateix, però posar una mica la nostra pota, i o la nostra visió, i donar una altra perspectiva a la realitat, no?
Sí, és com un remesclat de tots els estereotips, de totes les coses preconcebudes, i fer com un còctel i dir, pues, mireu, és
i tot en clau de comèdia, també a denúncia, també
sí,
alternau...
Ens agrada bastant la idea de coquetejar amb tot allò patètic, sí. No? Sense posar-hi judici.
És una comèdia, vull dir... És una tragèdia, en realitat, el que passa sobre l'escenari, però és tan patètic que acaba sent comèdia, però pels personatges no, per personatges és una tragèdia enorme. Hi ha alguna cosa de clown també, no? Aquesta cosa de que voler fer una cosa a muerte i que no pot sortir mai bé perquè hi ha un element extern, en aquest cas la figura de l'adolescència, aquest virus, per dir-ho d'alguna manera, que ho trenca, que impossibilita que això surti bé. Aquesta rutina, aquesta repetició no pot acabar bé de cap manera.
L'heu anat movent ja, no?, per diferents ciutats. Ara, quan arribeu aquí, al Teatre del Mar, l'estrenau avui mateix, i sereu durant tot aquest cap de setmana. Que dèiem, això neix d'aquest projecte Nisso, no?, que ja té 6 anys, no? Va néixer l'any 2010.
Sí.
Per tant, no sé si el fareu durant aquest 2016. Explica'm-nos una miqueta què és Nisso.
Home, és una companyia que, abans que res, ha sigut com una reunió d'amics, no?, que tots ens hem conegut a l'ESAT de Barcelona, a l'Institut del Teatre, i ens vam juntar amb la voluntat de, abans d'acabar la carrera, ja començar a provar coses de creació i professionalitzar-nos una mica, no? I el que tenim amb Nisso, sempre fem treballs de creacions pròpies, no?, totes les obres les escrivim, les concebim...
No feis adaptacions de...
No. Per ara no. No sabem què ens espera en el futur. I som una companyia bastant nombrosa. Aquest muntatge és més reduït. Ens permet tenir un equip també que va canviant. El repartiment original no és el que portem aquí. Hi ha nous actors, però estem acostumats a treballar una mica així. I que més, crec que plantegem un tipus de teatre...
Intentau innovar, per la que...
Innovar, no sé. Intentem ser honestos. I aleshores, aquestes coses a mi personalment no m'agraden. És com, no vull innovar res, vull fer coses que
tu t'omplin.
Que em semblen necessàries per a mi. I després intentar ser generós, no?, en la feina. Però en quant a format, doncs, treballem sempre sobre... una dramaturgia una mica distorsionada, fragmentada, la idea de la repetició ens agrada molt.
Això és innovador en si mateix. Vulguis o no vulguis, Nico.
Prefereixo que ho diguis tu. No? Jo no ho diré.
Fer-se camí en la selva del teatre a Catalunya, en el seu conjunt, anava a dir, els països catalans aquí a Balears també, evidentment, assistim a aquesta circumstància. És complicat arribar 6 anys amb una companyia, avui en dia, no és gens fàcil, no? Us podria demanar quin és el secret del vostre èxit, però suposo que la constància...
Sí,
i no defallir mai, no?
El que tenim molt de bo amb Nisso és que som una família, ja. Vull dir, fa tants anys que ens coneixem. Però
una família que vol viure del teatre i sí, que ha de viure del teatre.
Sí, evidentment. No? Sí, però llavors, i als 7 anys ens apoyem bastant els uns als altres i com que tots tenim més o menys el mateix imaginari, el mateix concepte de creativitat o, o d'art, en definitiva, això ens deixa ser constants en nosaltres. Tampoc ens marquem cap mena d'estrès, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir que nosaltres anem fent. No vivim sota aquesta cosa. No, s'ha de fer. Quan hi ha alguna cosa que ens interessa i ens aglutina a tots, la fem.
Però en aquest moment tots podeu viure del teatre?
No, és complicat.
És complicat.
Però és complicat per nosaltres i per bona part. Clar, les dificultats... Hi ha com... dues menes de dificultats, externes i internes. Les internes, doncs, les nostres febles... Sí, febleses, sí, no? Sí, són sí, també, sí, a vegades, els nostres forts, no? Ja deia el Xavi que som una família, i després les dificultats externes és simplement la cosa de sempre, que tu tens un llenguatge, una manera de fer, una voluntat de fer, que ha d'encaixar o no. I aleshores, a vegades ens trobem amb marcs que no ens donen possibilitat, i a vegades sí, i és treballar i tenir una mica de sort
i poder compaginar moltes coses a la vegada. Vull dir que no només treballem en projecte ni sobre tots, absolutament tots, estem en 50 en projectes més, clar, són moltes hores per molts pocs diners, però...
Molt bé, Xavier Torra, Nico Chevalier, Teenage Dream, a partir d'avui a les 9, també demà passat i diumenge, si no m'equivoc, sí. El Teatre del Mar, a més recalaven un teatre especial aquí en el nostre entorn. No, a part de guapo, sí que intenta dur coses que altres no s'atreveixen, per dir d'alguna manera. Us veurem. Jo, bé, concretament, avui a les 9 seré allà i estic segur que molt de gent també. Moltes gràcies per venir.
A vosaltres.
Molta merda per avui. Clar que sí. Oh, no, I know a dirty word. Hello, 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 how low. Hello, 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 how low. With the lights out, less dangerous, here we are now. Entertain us, I feel stupid, contagious, here we are now. Entertain us, I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido, yeah. I'm worse at what I do best. And for this gift I do feel blessed. And our little group has always been and always will until the end. Hello, hello, hello. A IB3 Ràdio, al dia.
IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears.
Fiesta de apertura de la nueva 007 Party Store. Este sábado a partir de las 11 en Gremi Boter 7 del Polígono Son Castelló, juegos, payasos y la actuación de María Bimboyes. Ven a descubrir el gran supermercado para las fiestas, cumpleaños y celebraciones. Chuches, chocolates, decoración. 007 Party Store. En tu fiesta, me cole.
Si buscas unas vacaciones diferentes y lo tuyo es el mar, reserva ya tu crucero y disfruta de hasta un 17% de descuento en tarjeta regalo Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Además, tienes el mejor precio garantizado. Puedes pagar en 10 meses sin intereses y los niños viajan gratis. Reserva ya en el 902-300-600 en Halcón Viajes y Viajes Ecuador. Empresas colaboradoras de la LFP World Challenge.
I dedicam els darrers 8 minuts del programa, Mònica, a parlar de còmic, perquè avui comença la Fira d'Angolem, que jo crec que deixa així com el Can, el festival de Can pels cineastes. No
diuen,
sé si...
diuen que és de les més importants que hi ha a tota Europa, i evidentment la presència balear, això també podem dir que hi contribueix, no?, d'alguna manera.
I d'ara ens ho conta Vicente García, que ha estat un assidu d'aquesta fira durant molts anys. Vicente, bon dia.
Hola, què tal?
Com estàs?
Va bé, va bé.
És l'alma mater de Dolmen Editorial, una de les empreses, de les editorials que se dedica més i més bé en el còmic en el nostre entorn. Què és Angoulême, Vicente?
Pues yo creo que es la cita por antonomasia de todos los que buscan en España la meca, ¿no? Porque es la puerta de entrada para trabajar en Francia, en la decía y la industria de los cómics. Y es también el punto de referencia europeo para todos aquellos que les gusta el cómic, ¿no? Yo creo que en cierta forma es como el Dorado, ¿no? Porque es visitar un pueblo, pero que es una ciudad ya de lo que ha crecido, donde se respira cómic, ¿no? Donde vas por la calle y, hombre, está visto con como realmente un arte, ¿no? Es una cosa que es muy distinta a cómo está concebido en España.
¿Quines conseqüències pràctiques té per autors, per editorials, fins i tot per institucions? Ara ens contarà Toni Planes, que també ens està escoltant. Per cert, Toni Planes, sí. Bon dia, de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Toni Planes.
Què tal? Bon dia, com estan?
Bon dia.
Bones, Toni.
Sí, Vicente, quines conseqüències pràctiques té aquest tipus de fires i concretament Angoulême?
Pues la conseqüència directa para mucha gente de aquí de Baleares y de España en general, ¿no? Porque hay una migración general de todos los autores para allá en estas fechas, es conseguir trabajo. Trabajo bien pagado, bien remunerado y prestigio también, ¿no? A nivel internacional. Hay gente que va para conocer a sus autores, a sus editores, y poder de esa forma presentarle los proyectos nuevos, las editoriales, como en el caso de Dolmen, pues solemos ir para intercambiar un poco conocimientos con los editores de allí, comprarles material, venderles, es un poco toma de contacto con profesionales del gremio, ¿no?
I el paper de les institucions, Toni, el paper en concret de l'Institut d'Estudis Balearis en aquesta fira, quin és?
Bé, nosaltres, els que fem a totes les fires, es posa primer de tot a l'abast dels nostres creadors, en aquest cas dels autors dels còmics, editorials de còmic, un estan a la fira d'Angoulême o qualsevol altra fira s'escanem, posar mitjans perquè hi puguin anar i perquè puguin desenvolupar la seva feina, ja sigui pagant a través de subvencions els desplaçaments o això, posant un estant a la fira. I per l'altra part, la segona i que més important, és la feina que fem els tècnics de l'Institut d'Estudis Baleàrics d'aquestes fires, que se tracta d'intentar vendre els drets a nivell nacional i internacional de les obres dels autors de les Illes Balears. I amb això Angoulême és una fita, el Vicente va dir molt bé, és una fita importantíssima i capital per nosaltres.
Hem de dir que Toni Planes ara mateix s'hi troba dins en aquesta fira a França i a més acompanyat, no? Perquè tal com vareu fer l'any passat, aneu també amb alumnes de l'Escola Superior de Disseny de les Illes Balears.
Sí, efectivament. Enguany han tingut un notable èxit de convocatòria. Per un costat tenim una vintena d'autors que se desplacen a Angoulême i per l'altre, ja és el segon any que ho fem, a l'Escola de Disseny tenim un conveni amb ells que fan un concurs on els tres guanyadors d'aquest concurs, l'Institut d'Estudis Baleàrics els convida a assistir a Angoulême, també a la Fira de Bologna d'Il·lustració, i allà presenten, els organitzem un grapat de cites perquè puguin presentar davant professionals la seva feina. Això no aconsegueixen, sigui extraordinari, aconseguir un avant aquest dret de publicar aquest llibre, però així per ells és una gran escola perquè estan davant dels millors professionals d'Europa que els estan dient, estan donant la seva opinió sobre l'obra que han presentat, i això crec que és fonamental.
I tant, ben important, i com dèiem, aquests alumnes tenen aquesta possibilitat, no?, de veure també aquest futur professional per tots ells. Comença avui, estareu fins diumenge, molta activitat ja en aquestes primeres hores?
Aquesta fira, és una locura, i la gent que no ho coneix no se pot imaginar la quantitat d'activitat. Nosaltres tenim programades uns 50, quasi 60 cites en 2 dies i mig, i a més, les que surten espontàniament, de gent que ve, que te vol veure, que te coneix, que ve a cercar una cosa concreta, i estem des de les 9 de matí començant fins a les 8 del vespre mostrant l'obra de nostres creadors a tot el món, i això és molt important, a tot el món.
Toni i Vicente, ràpidament, perquè partim, el nivell del còmic a les Illes no té res que envejar en aquests moments el d'altres territoris d'Europa, és així?
No, jo és primera divisió, i no dic Champions, però no ser molt optimista, però primera divisió absoluta.
Vicente.
Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, ¿no? Y la verdad es que la función de esta que es que están haciendo ahora mismo Toni Planas y Marta allí es vital, ¿no? Porque así como desde Barcelona lo tienen, por ejemplo, mucho más fácil por no tener la insularidad y cada año fletan un autobús desde la escuela Joso para que los alumnos de allí puedan acudir, desde aquí sería muy complicado sin todo este tipo de ayudas el poder asistir, ¿no? Con lo cual yo creo que gente que, bueno, la cantera ahora se puede foguear allí, la gente que ya tiene una tradición puede acudir allí, o sea que yo creo que es básico el trabajo que está haciendo, sobre todo pues eso, ¿no? Para visto el nivel tan alto que hay aquí en Baleares, no tiene nada que envidiar del resto del territorio, vamos.
Vicente García, de Editorial Dolmen, Toni Planas des d'Angulem, ja des de la Fira de l'Institut d'Estudis Balearis, moltíssimes gràcies, vagi molt bé, molta sort.
Moltes gràcies.
I visca el còmic de les Illes, vagi bé. I ens queden encara uns segons, Mònica, per destacar alguna cosa més de l'agenda cultural d'avui.
Parlem, per exemple, de la presentació d'un llibre, La venjança del lliri, se farà amb Bat Llibres de Palma a partir de les 7, un llibre de Maria Antònia Parelló Femenia, que és la guanyadora del Premi Ciutat de Manacor de Novel·la de l'any 2015, Maria Antònia Oliver. I un documental a partir de les 7 se projectarà el curtmetratge de l'Isaac Canyelles, Reflexions sobre la bellesa, la memòria i la soledat. I una altra xerrada, en aquest cas a les 7 a Villafranca, Antònia Sastre, fisioterapeuta, parlarà de l'importància del sol pèlvic i teatre del mar, ja
a partir de les 9 al Teatre del Mar. Moltes gràcies, demà més. Nosaltres començam a les 9, vagi bé. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling.